GDT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelbà.
Crec que a la bodega, amb Sabas, igual tenim una mica d'espai per ell.
Doncs a la bodega no ho sé, però al Museu del Barça aviat hi posarem aquesta nova lliga que s'endurà l'equip blaugrana. Sònia, bona nit.
Hola, bona nit.
La vols ja tenir demà, que feu programa, o et va bé dissabte, com a l'anyà?
A mi potser em va bé millor demà, però ha arribat un moment, recordo d'altres lligues, dir no, molt millor per activa, que la guanyi el Barça, que no que la celebri, però ha arribat un moment que aquesta lliga està més que celebrada, no hi haurà gaire més en el moment en què finalment caigui, i el càstig és ja a l'espera que arribi el partit contra el Liverpool, i se m'estan fent molt llargs els dies, i els partits de futbol també, tot i que el d'avui ha estat més entretingut que el de dissabte, s'ha de dir.
A Sònia Gelmà, la lliga li fa nosa, aquest és el titular.
Sempre t'ho fas venir al teu terreny, eh?
A la Sònia, oi? Escolteu una cosa.
Però
la Sònia també. Som una mica de la mateixa
espècie. La lliga ens fa nosa.
No, perdona un moment. Jo no estic d'acord amb el Bernat. La lliga molesta una mica el soci aficionat i pel que es veu en el camp també molesta una mica els jugadors.
No és veritat, això. Ara no entrarem, que tenim una nit llarga.
Sí, de seguida anem amb les conclusions. No sé si tenim alguna notícia de Girona o ens esperem una estoneta per veure si podem explicar alguna cosa.
Estem intentant contactar amb l'Eduard Solà, que és a Valladolid, i hi ha hagut vestidors, i de seguida que ens pugui aportar novetats. De moment no hi ha notícia respecte a Eusebio, però vaja, potser ens pot explicar alguna cosa nova en uns minuts l'Eduard Solà.
Molt bé, recordem que el Girona ha perdut una vegada més, en aquest cas al camp del Valladolid, per 1-0, i es complica moltíssim l'existència en aquesta primera divisió. Seguim l'ordre habitual, el Barça ha guanyat 0-2 al camp de l'Alavés. Repassem les conclusions del Ricard.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Què t'agrada, Ricard?
M'agrada el pas endavant de l'Anyà. Crec que és molt positiu pel Barça i per ell, que després del partit a Osca, on potser se li va exigir una responsabilitat que no li toca, que era liderar un mig camp amb Riqui Puig i Arturo Vidal, o que pesés més sobre el partit, quan ell ara és un jugador complementari. I és un jugador que suma molt des del seu terreny, des del que sap fer. Però el Barça no pot girar al voltant de l'Anyà. I aleshores, a vegades, aquest canvi de rol ens desenfoca la mirada. Crec que avui he fet un partit completíssim. És el jugador que ha entès millor el partit al mig camp. A la primera part ha donat amplitud, aprofitant que jugava a l'esquerra sent esquerrà, ha enviat a l'espai a Sergi Roberto, a l'equip li ha donat velocitat en la circulació que la necessitava, perquè a vegades amb Arturo Vidal o Coutinho no la té tant, i ha entès els moments del partit. Se l'ha vist molt còmode, però crec que ho ha rubricat amb el gol. El gol és un gol preciós, però un gol que té alguns protagonistes principals, com Sergi Roberto, que és l'origen del gol, que és qui ha fet la societat amb Balanyà més atractiva. Crec que tots dos han connectat molt fàcil, però em vull quedar amb el moviment, el timing i la presa de decisions de Balanyà, perquè és una jugada que es juga a la dreta, ell està com a interior esquerra, i Sergi Roberto fa la paret amb Arturo Vidal, continua entrant per passadís interior des de la banda dreta, i a vegades, quan les coses passen a l'altra banda, els jugadors no estan prou actius, ni estan anticipant prou el seu pròxim moviment. I ell ja ha sabut que aquella jugada podia acabar amb ell. És el que fa que el seu moviment sigui puntual, ni és més aviat ni gaire tard. És en el moment adequat. I en el moment que ja inicia la trajectòria, per aprofitar el passadís que s'ha generat, ja està guanyant avantatge sobre els defenses. Però el control orientat, que a més és deliciós, li permet ja encarar Pacheco. Amb un control es planta davant del porter i diu sí, la jugada l'han parit a l'altra banda, sí, però és que el seu moviment és el que fa que aquella jugada que han iniciat a l'altra banda sigui definitiva. Si Alanyà arriba una mica més tard, si Alanyà no arriba a l'hora, si Alanyà no fa aquell control, aquella jugada no té un desenllaç decisiu. El té perquè ell marca la diferència en el moviment, en el control i després amb la facilitat amb la qual localitza la rematada. A vegades hi ha jugadors que quan es planten davant del porter se'ls hi fa fosc, utilitza l'interior del peu esquerre, ajusta el pal, gol meravellós, que només fa que rubricar una gran actuació individual avui a Vitoria i demostrar que té lloc en aquesta plantilla, que ha respost perfectament a tot allò que li ha proposat Valverde aquesta temporada i que el Barça té un jugador adult i madur amb majúscules per ser ja un futbolista habitual a les rotacions i tenir més minuts com a titular la temporada que ve.
Punt positiu per Carles Alanyà en aquest primer anàlisi del Ricard Torquemada. Alguna cosa que et faci dubtar?
Sí, tinc dubtes sobre si Dembélé serà titular a la Champions. I no és del que ha passat, és del que pot passar, però tota la setmana la podem estar mirant en línia al Liverpool. Tinc dubtes perquè crec que està recuperat físicament, però que no té el punt de forma adequat. I crec que avui ha fet primera mitja hora una mica irregular, però que a partir de la mitja hora ha fet 3 o 4 accions individuals que li han donat confiança i li han augmentat l'autoestima. Justament, però, Valverde ha fet entrar Messi per Dembélé i no pas per Coutinho, que és qui ha jugat més minuts últimament. També és veritat que Valverde pot haver valorat que Dembélé està recuperant la forma, que són molts partits en pocs dies i que també necessita descansos. Però la sensació que transmet la seva confiança, la seva expressió al camp i els moviments de la banqueta amb ell i amb Coutinho m'obre un interrogant. M'obre un interrogant que ja l'obríem l'altre dia i que el mantindrem fins dimarts que ve i que encara ens queda una última prova, que és la de dissabte, on crec que Dembélé tornarà a ser titular. Però necessita un salt de qualitat per opositar titular contra el Liverpool. Si no, la lesió és evident que li ha fet mal i, tot i que és un jugador que pot marcar diferències de titular, però les pot marcar a la segona part, com va dir Valverde, i jo crec que l'entrenador hi compta molt. Ara mateix el veig un pas per darrere de Coutinho. Tinc la sensació que hauria necessitat alguna setmana més o algun partit més per tornar a ser el jugador que era abans d'una lesió que va arribar en el pitjor moment. Tot i això, és un debat viu que podrem desenvolupar més tard.
Sí, sí, el desenvoluparem, sens dubte. I per acabar, alguna cosa que no puguis entendre?
Sí, i està fet abans de la vostra intervenció, de la parella Bernat-Gelmà. No entenc que sovint no es doni prou valor a les lligues del Barça. Amb això vull dir que no és pel que heu dit vosaltres, sinó per aquesta sensació general. El que està fent el Barça aquesta dècada a la Lliga és per emmarcar el museu. I fa la sensació que el creixement de la Champions devora la Lliga. I no hi ha gaire exemples d'equips tan dominadors i tan regulars. I la sensació que el Barça ve a Vitoria a un partit, diria que intranscendent, i resulta que fa rotacions i l'equip es comporta amb una actitud competitiva, amb un rigor amb les seves obligacions i amb una passió que això és un gran tresor que a vegades no valorem com si fos una obligació i costa molt guanyar, tornar a guanyar i tornar a tenir sensació atractiva per una lliga que després el diríem que el gran públic doncs la veu com de segona fila davant de la Champions i sobretot perquè aquesta sensació de guanyar-la cada any probablement li resta atractiu. Crec que hauríem d'agafar un dia la dècada del Barça, les lligues de la dècada del Barça i elevar la dimensió d'aquesta fita, perquè no és tant la dècada, és el dia a dia, és cada 3 dies, és el camp de l'Alavés el dimarts a 10:15, quan tens la Champions una setmana, quan, com diem, algú pot pensar que pot fer nosa, la sensació que l'equip aprofita cada minut de competició. Això a la història del Barça no havia passat mai, i a la història recent del futbol espanyol no ha passat mai, i a Europa ha passat poc en una lliga tan competitiva, i el protagonista és el Barça.
Doncs aquesta lliga es valorarà, Ricard, no pateixes que es valorarà. El que passa que tenim aquesta Copa Linda i Deseada que brilla tant i amb tanta intensitat que a vegades ens encega una miqueta i no ens deixa veure el que hi ha al voltant. Són les conclusions del Ricard Torquemada. Nosaltres de seguida reprenem el fil d'aquest Alavés Barça, però Xavi Campos, crec que podem ja connectar amb l'Eduard Solà perquè ens doni l'última hora d'un Girona que ha perdut a Valladolid i que ara mateix posa en qüestió, o no el posa, de seguida ens ho aclareix, el seu entrenador Eusebio.
Aquesta és la qüestió i ens ho explica l'Eduard Solà des de Valladolid. Eduard.
Hola, què tal? Bona nit. Doncs ara mateix Eusebio, aquest seria el titular, no té lloc assegurat a la banqueta del Girona i a les pròximes hores el club ha de decidir aviam què fa. Si pren la decisió de canviar d'entrenador, el problema és que només són 4 jornades pel final i ha de buscar algú que faci reaccionar l'equip, un equip que avui ha tornat a demostrar que està mort, que no té esma, un equip que està absolutament en caiguda lliure i que ha sumat la 6a derrota consecutiva. No és segur ni que hagin de destituir Eusebio, ni que tampoc continuï a la banqueta, però sí que és evident que ara mateix s'estan plantejant què fer amb un Girona que, com hem explicat a la televisió, doncs no, però fent es ha fet perill sobre la porteria del Valladolid, excepte els minuts finals.
Però aquesta ja és una novetat, Eduard.
Perdona, Xavier, digues.
Aquesta ja és una novetat respecte al que havíem viscut les últimes setmanes, tot i les derrotes continuades del Girona, que es plantegi la destitució d'Eusebio, que en calent potser no és una bona situació per prendre la decisió, però que demà la valoraran.
Sí, perquè Quique Cárcel no ha volgut fer declaracions, evidentment les cares eren de molta tristesa, eren de fins i tot de mala llet, i Quique Cárcel no ha volgut fer cap tipus de declaració, no ha volgut parlar, però sí que hem pogut saber doncs, això, que la veritat és que s'estan plantejant la possibilitat de canviar d'entrenador. Des del club sempre han cregut en Eusebio, ells consideren que és un entrenador idoni per continuar al Girona, però és clar, és que ara aquest equip, amb aquestes 6 derrotes consecutives, i a més la imatge que ha donat l'equip, ho explicàvem a la transmissió, doncs fa que reconsiderin aquesta postura. Fa exactament 15 dies, després de perdre casa amb el Villarreal, el club va dir que mantindria l'entrenador i que Eusebio seria a la banqueta els dies del Celta i del Valladolid, i així ha estat, i que la imatge avui era molt important de cara al futur. El problema està que d'aquí 4 o 5 dies té un pròxim partit.
Diumenge, no?
Diumenge a les 2 del migdia ha de jugar a Montilivi contra el Sevilla, i la premura de temps doncs, podria fer que reconsidereixin aquesta posició. De fet, també deixeu-me dir que al final del partit ha parlat Muniesa i el capità Àlex Granell, i ha insistit que ells estan a mort amb Eusebio perquè doncs, estan contents amb el treball que està fent Eusebio.
Bé, com dius, això és qüestió d'hores, perquè més de 24...
No, demà hi ha entrenament.
Clar, però no poden passar gaire perquè, clar, si diumenge hi ha partit, o es deixa tot per quan quedin 3 jornades, és a dir, s'ajorna diumenge però només quedaran 9 punts, o s'actua ràpid perquè, clar, qui vingui té 2 dies per posar, per endollar les piles.
Clar, si ara realment decideixen destituir Eusebio a les pròximes hores, doncs ha de ser algú que conegui molt bé el club, que conegui molt bé els jugadors, i vaja, aquesta és una situació complicada. Però sí que és veritat, i a partir d'aquí, ara ja vaig a dir una opinió personal, em sap molt de greu, però evidentment aquest equip necessita alguna cosa, perquè si no se'n va directament a segona divisió B, perquè per primera vegada a la història...
A segona divisió, no, la B encara no. Que ja has baixat dues categories de cop, eh?
Estava tan acostumat a les últimes temporades, doncs que, sí. Que si l'equip doncs, no fan alguna cosa, doncs aquest equip se'n va a segona divisió. El que passa que no sé ben bé què és el que s'ha de fer.
Clar. Bé, doncs esperarem que els que en saben i els que han fet tota aquesta feina amb el Girona durant aquests anys, que l'han posat a primera divisió, que l'han fet viure un any i mig espectacular, tinguin el cap fred i tinguin aquell punt d'inspiració, jo hi confio plenament, per intentar prendre la millor decisió i per salvar aquesta situació. Encara queden 4 jornades, 12 punts, queden molts enfrontaments directes, han de passar coses. És veritat que el Girona ha perdut 2 oportunitats, la del camp del Celta i la del camp del Valladolid, i això fa mal, avui ha perdut també el gol a Baraj, però queden 12 punts i queda un enfrontament directe, per exemple, un Girona llevant en la penúltima jornada de Lliga, que és més que una final. Per tant, la decisió és transcendent, sigui ara o sigui dilluns, és a dir, sigui que el Girona vulgui guanyar una setmana de temps perquè ara queden pocs dies pel pròxim partit. Estarem molt pendents del que passi a Girona. Eduard, bon viatge de tornada i tothom aixeca el cap, que queda lliga encara.
Molt bé, així ho esperem, i això és el que diuen els jugadors, que encara queden aquests 12 punts en joc i sobretot confien molt en les dues últimes jornades de Lliga, a casa contra el Llevant i contra l'Alavés, però deixa'm dir-te que són 6 derrotes consecutives, però que abans del Celta i avui el Valladolid hi va haver el Villarreal, és a dir que en tres jornades ens ha avançat el Celta, el Villarreal i el Valladolid.
S'esperaven 3 enfrontaments directes i el Girona ha perdut els 3 partits i encara queda ara el del Llevant, però són 0 de 18 i és evident que 0 de 18 i sobretot el que heu transmès de sensacions és una situació que mereix com a mínim una reflexió de la direcció esportiva del club. Una abraçada.
Gràcies. Molt bé, adéu-siau, adéu.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Passeu, de les tristors, en farem
Avui a casa nostra, avui dia de Sant Jordi, no podia faltar un escriptor, i és per això que saludem amb molt de gust el Vicenç Villatoro. Bona nit, Vicenç.
Hola, bona nit.
I gràcies per l'espera, perquè estàvem pendents també de les novetats que hi ha a Girona, que saps que avui no ha passat tampoc un bon dia. En fi, estàs molt cansat o què? Perquè deus haver fet una d'aquelles maratons de signatures habituals en els que sou ja escriptors de renom, no?
Sí, cansat en aquest sentit, perquè són allò 6 hores d'intentar firmar, que no sempre és firmar, de desplaçar-se per la ciutat i de gran intensitat, perquè diguem-ne, és tractar amb la gent t'explica coses, t'explica històries, et fa preguntes, vull dir que són no només diguem-ne, les hores que dura, sinó la seva intensitat.
T'ha donat temps, però, per poder veure el Barça, m'imagino, no? Perquè començava una hora prou bona per ser Sant Jordi.
Sí, de ser franc, l'he sentit. No l'he vist, si no l'he sentit, jo l'he sentit amb vosaltres, i per tant tinc la sensació de que tinc una idea bastant precisa del partit, diguem-ne, dit sigui com un elogi, no només a vosaltres en tant que persones, sinó a la ràdio en tant que mitjà. Jo crec que els que tenim molt entrenament d'escoltar partits per la ràdio i d'haver-ne vist molts...
Vicenç, perdoneu que arribava Albert d'un moment a la sala de premsa.
La Champions y a Liverpool.
Pues bueno, se puede imaginar. Un valor increíble. Al final, por mucho que se comente que la liga está ganada, que la tenemos ahí, la tenemos en la mano y todo ese tipo de cosas, al final hay que conseguirlo en el campo. Y bueno, el partido siempre ha sido un partido difícil porque ellos estaban muy atrás, porque defendían bien, con las líneas muy juntas, y nos ha costado. Pero bueno, hemos conseguido esos 3 puntos que son importantísimos y nos deja ahí a las puertas de poder conseguirla. Nos hace falta 3 puntos más y tenemos 4 partidos por delante, independientemente de lo que pueda hacer el Atlético de Madrid. Pero para nosotros es una alegría inmensa el poder estar en esa situación después de tantos meses que llevamos persiguiendo esto.
Bona nit, Ernesto. Ricardo Arcamana, la TET de Catalunya Ràdio. Et volia demanar pel partit de l'Anyà, si me'l podies valorar, i sobre el gol en qüestió, perquè contra una defensa de 5, arribar des de la segona línia i trobar aquell espai tan net, si ens ho pots explicar.
Bueno, es que Aleñá es un jugador que tiene mucha llegada y tiene un buen disparo. El año pasado fue el máximo goleador del Barça B jugando en segunda división. Es un jugador, es un centrocampista que tiene llegada. En el primer tiempo, lo hemos hablado en el descanso, él ha tenido varias opciones de disparo, que tiene un buen disparo y ha estado un poco reacio al golpeo, y sin embargo yo creo que lo tiene que intentar, y luego la llegada que ha hecho es pues un poco lo que le hemos visto en el B. O sea, llega de segunda línea muy bien, luego es certero de cara a la portería, y luego al mismo tiempo como centrocampista te ordena el juego, se gira, te busca situaciones de desequilibrio, es un gran partido, me alegro mucho por él.
Manolo. Buenas noches, Ernesto. Manuel Oliveros, Cadena COPE, para el partido hace tiempo de juego. Estaba previsto que saliera, ¿no?, Leo Messi, porque estaba calentando ya con 0-0, luego marcáis 0-1, 0-2, y aún así ha salido porque además él igual quiere también la bota de oro y tal, ¿no?
No estaba previsto, íbamos 0-0 en el descanso y bueno, la idea sí era que jugara, pero más que nada porque el resultado todavía no estaba... no estaba claro en cuanto al perseguir la bota de oro y todo esto. Yo creo que estamos centrados absolutamente en lo que tenemos que ganar. Leo tiene un montón de retos individuales por delante, pero bueno, hoy convenía descansar y salir en el segundo tiempo, y también quiero que los jugadores, es bueno que los jugadores se mantengan activos. No es eso que los metes en una urna y luego aparecen el partido señalado y van a rendir bien, sino tienen que estar en movimiento.
Hola, Ernesto, buenas noches. Seneco Aldecoa para Radio Victoria en directo. Después de una primera parte, bueno, felicidades por la victoria y por el anticipado casi por la Liga. Después de una primera parte de claro sometimiento, de claro dominio, de oportunidades sin premio y un arranque de la segunda mitad en el que parecía que tímidamente el Deportivo Alavés podía empezar a generar su creencia de tener alguna opción, ¿ha llegado la secuencia de goles vuestros en el momento en el que más daño hace al rival?
Bueno, en el primer tiempo lo cierto es que hemos acaparado mucho absolutamente el juego. Y a la vez estaba, pues bueno, intentando cogernos en alguna contra e intentando aprovechar alguna situación de estrategia, bien saque de banda, bien alguna falta, pero no le hemos dejado demasiado, no han tenido demasiadas opciones, ¿no? Quizá en el primer tiempo todo ese dominio que hemos tenido, estábamos llegando a la frontal y nos estaba faltando un desmarque bien hecho, algún disparo desde fuera del área, alguna pared, algo, alguna chispa que desatascara el partido a nuestro favor. Y claro, siempre expuestos a lo que pudiera hacer el Alavés. El segundo tiempo ha salido ellos un poco más con una intención de atacar un poco más, pero también es verdad que nosotros hemos salido también más, más fuertes y con la idea de ser más rápidos en el último tercio. De ahí ha venido un poco el gol y ya, claro, después ellos ya se han abierto un poquito más y cuando ya juegas contra el espacio, claro, pues es más difícil y más sencillo para el equipo que puede llegar, y por eso hemos tenido más opciones.
Hola, mister.
Muy buenas noches, Ernesto. Felicidades por la victoria. Yo te quería preguntar por dos jugadores. En directo, John Dos Santos para Radio Marca, para Marcador. Yo te quería preguntar por dos jugadores. Por un lado, Malcolm, que no ha gozado de ningún minuto hoy con las rotaciones que estás haciendo estos últimos partidos. Y por el otro lado, un enchufadísimo Arturo Vidal. Quiero que me valores un poquito el partido.
Bueno, pues sí, Malcolm no ha participado. Hemos jugado con Dembélé y con Coutinho y con Luis, y luego después, según iba el partido, pues he hecho los cambios y no ha jugado. Pues bueno, ya jugará otro día, no lo sé. Y en cuanto a Arturo, pues bueno, Arturo Vidal es un jugador que nos está aportando muchas cosas, que tiene un despliegue físico importante, y para nosotros, sobre todo a la hora de llegar en segunda línea, que siempre llega, y sobre todo de los retornos que tiene él y la presión después de perder, es un jugador que se nos está convirtiendo en fundamental.
Dos últimas preguntas.
Hola, Roberto Vasco, y en directo para el Transistor de Onda Cero. Quería preguntarle por Coutinho, por el partido que ha hecho y en general por el rendimiento que está teniendo las últimas jornadas.
Bueno, es un jugador que esperamos mucho de él, que nos está ayudando mucho. El otro día hizo un golazo contra el United y bueno, y sí, estamos contentos de que vaya entrando en juego y vaya participando, ¿no? Porque eso es bueno para él, bueno para nosotros.
Hola, Ernesto, aquí. Sí. Isplaker en directo para el larguero de la cadena SER. Ahora que ya estamos en el escenario, te pregunto, ¿preferirías ser campeón ya mañana por aquello de poder gestionar mejor los esfuerzos el sábado, ya que sea una fiesta, teniendo en cuenta que viene el Liverpool ya la semana que viene? ¿Eres de los que te gusta más ser campeón en el campo?
Lo que me encanta es que me hagan esa pregunta, porque me la hacen en agosto y le digo, campeón como sea, de cualquier manera, pero me la hacen a mí y se la hacen a cualquiera. O sea, el que me hagas esa pregunta ya es lo mejor que me podría pasar. Y campeón, mira, me da igual. Realmente no voy a... Sé que el Atlético de Madrid va a estar compitiendo hasta el final, aunque, vamos, pues porque es así, porque lo vienen haciendo de siempre y es su ADN y el de él es su entrenador. Y ya sé que mañana tiene un partido difícil, pero bueno, lo que tenga que ser será. Le daremos la bienvenida, sobre todo si ganamos.
Gracias, buenas noches, Manito.
Doncs marxa Ernesto Valverde de la sala de premsa i ja veieu, tant li és, eh? Si és demà o és dissabte, l'important és que han arribat fins aquí i que ja la tenen a tocar.
Saps allò del...
Primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mamà, mira, tinc puntets vermells!
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Tenim encara Vicenç Villatoro amb nosaltres, oi, Vicenç?
Sí, del tot. Sí.
Molt bé, molt bé. El directe ens obliga, evidentment, a doncs, anar a l'actualitat de la premsa del Verde. Jo volia agrair-te el que ens comentaves abans, perquè, de fet, jo crec que tampoc... No t'havies ni de justificar. Els partits es poden seguir o en directe al camp, o per la tele, o per la ràdio, que per això fa tants anys que fem transmissions, no? Per tant, t'agraïm moltíssim la confiança de seguir el partit d'avui a través nostre. Bé, dit això, quina sensació et queda d'una lliga que ja més o menys tothom veu que té el Barça al Sarró, que ara ja el debat és quan és millor, si demà per passiva, si el dissabte al Camp Nou per fer la festa? T'amoïna gaire això, tu?
No gens, no. Vull dir que estic molt d'acord amb coses que heu anat dient en els últims estona i que també ha dit Valverde, que és aquesta enorme fiabilitat del Barça, no? Per algú de la meva quinta, per entendre'ns, que hem viscut Barces que han fet patir molt, Barces que no te'n refiaves i que deies o no tindran recursos o no tindran actitud, aquest Barça, i és aquest, no, és el de la dècada, fa dies, però no eternitats, és un Barça del que te'n refies. És a dir, avui a totes les taules on firmàvem llibres d'herba, avui hi ha Barça aquest vespre, però no hi havia cap sensació de patiment. Hi havia una sensació de... Ho sabran fer. No només ho sabran fer, és a dir, no només tindran recursos, encara que no jugui el Messi, sinó que, a més, tindran l'actitud, que és una cosa que fa uns anys en tindries uns dubtes infinits, no? Tindran l'actitud. I jo crec que aquesta fiabilitat, que l'heu ressenyada, no? I que és una fiabilitat que, a més, és transversal a totes les competicions, que no apareix i desapareix, no és un factor Champions. Aquesta fiabilitat és una novetat històrica, i em sembla, com ho deia el Ricard, que l'hem de saborir, perquè és un privilegi. No ha estat sempre així, i no hi ha res escrit a la Bíblia que digui que sigui així fins al final dels temps.
Vicenç, i tu creus que la gent també li fa il·lusió, no? Que a vegades, tot i que la Champions enlluerni, o sigui, quan avui dius que la gent t'ho comentava, és a dir, no hi havia un desprendiment de la Lliga, hi havia ganes de veure el Barça.
No, a veure, hi ha ganes de triplet, diguem-ne, l'excepcionalitat, és a dir, la Champions és formidable, però l'excepcionalitat del triplet jo crec que encara fa una il·lusió més gran. Però jo crec que és aquesta tranquil·litat d'esperit de dir, ens en podem refiar, és un equip que ens en podem refiar, no? A mi hi ha un... Avui sortia, perquè sempre surt aquest tema, no? Diu, ostres, potser no juga el Messi, veure si sense el Messi el Barça és capaç de... Sí, és a mi, fins i tot ja no em preocupa el Barça sense Messi.
És que quan ha sortit Messi, el Barça guanyava 0-2, i és la millor 0-2. Notícia.
Sí. I no, ara, quan ha sortit, el partit ha canviat una mica. Potser no en termes, per dir-ho així, d'efectivitat, però sí en termes estètics.
Sí, evident.
És el que et deia, a mi em preocupa més, per entendre'ns, el futbol l'endemà del Messi que el Barça l'endemà del Messi.
Ja t'entenc, ja. O sigui que és possible que el Barça fins i tot sigui capaç de reconvertir-se, però clar, Messi és que... No parlem del Barça, però parlem de Messi, que és que clar, és un jugador que no tornarem a veure.
Exacte, jo no em sé imaginar l'espectacle del futbol, com l'he vist jo aquests últims anys, sense aquest personatge. És a dir, apareixerà un altre, hi haurà un altre, que tindrà unes altres característiques, però en aquests moments hi ha una dimensió futbolística que està concentrada d'una manera gairebé en règim de monopoli en la figura de Messi.
Vicenç, ens agrada sentir-te parlar de futbol, que en parles poc, perquè clar, vull dir, ja sé que tens altres elements més pròxims, però recordo aquelles tertúlies a Catalunya sí. Ràdio, a la nit.
Sí, jo la recordo amb enyorança, sempre en aquests moments, per entendre'ns, el món té molts estímuls per parlar
sí,
i per escriure,
és
no sempre positius, però de tota manera el futbol continua sent, per dir-ho així, una de les grans fonts d'alegria.
Doncs ja saps que aquí tens un refugi, que nosaltres encantats de parlar amb algú que sempre s'ho mira d'una manera molt especial i que té les paraules justes per explicar el que sent. Una abraçada, Vicenç.
Moltes gràcies, una abraçada.
Bona nit.
Bona nit.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
Vicepresident Borda.
Avui, Sant Jordi. Felicitats, senyor Jordi Borda.
Moltes gràcies.
Home, és veritat, no he felicitat el Costa, tampoc.
És veritat,
no una segona oportunitat, va.
És veritat, l'últim minut del dia, que ja som gairebé a dia 24.
11:59 del Sant Jordi. Sí.
Hem arribat a temps.
Gràcies. Bona diada per tothom.
La planta noble, m'imagino que avui celebra aquesta victòria i que demà estarà pendent d'aquest Atlètic de Madrid, però no sé si amb molta emoció per veure si guanya el València o esperant poder fer la gran festassa el dissabte al Camp Nou?
A la planta noble, ja us vaig dir l'altre dia que el que ens agradaria és fer la festassa dissabte pel fet de guanyar 3 punts contra el Llevant, però el convenciment que tenim és que el València, per les seves necessitats, ja sabeu que necessiten classificar-se per la Lliga de Campions per temes de pressupost, hi ha la intuïció que demà a les 9 del vespre, un quart de 10, serà el Barça campió de Lliga.
Sí, home. Sí,
jo n'estic convençut.
Doncs ja ens agafa una mica contrapeu, això, no?
Sí, però bueno, com sempre estarem a l'alçada i el tot costa està en plena disposició per allargar el que convingui i seguir el que convingui.
Aquesta era una de les meves preocupacions avui, eh?
Sí, la meva també.
Perquè he plantejat, no sé si ho podrem plantejar per antena, però clar, és a dir, jo si demà em poso Catalunya Ràdio escoltant el tot costa, podré, si la cosa va encarada a que pugui passar això, ho podré sentir tot al tot costa, no?
Sí, home, i tant. Si hi ha interès informatiu del partit del, anava a dir, del Calderón, del
Metropolitano,
del Metropolitano,
entre Catalunya el debat Ràdio i el tot costa tenim temps.
Ah, exacte, i si hi ha la celebració d'un títol de Lliga del Barça, encara farem alguna cosa, perquè a les 10 recordem que hi ha el debat amb els caps de llista de les eleccions del 28 d'abril i s'ha de sentir.
I el Garriga content, també, que està fa setmanes que està preparant tot.
Ell està somiant amb això.
Al tot costa hi serem i forçarem al màxim aquest sentiment d'eufòria que el Ricard ens renya si no el tenim.
Forçarem al màxim, molt bé.
Hem de tenir aquest sentiment d'eufòria perquè clar...
Jo vull aclarir
el titular de que la Lliga molesta... Per mi és un punt real, però a la vegada és un punt injust. O sigui, jo, per al·lusions, pel que comentaves abans, estic d'acord en que té un mèrit brutal, 8 lligues d'11, que la plantilla també ho valora, però a la vegada, producte de com ha anat aquesta lliga, on la jornada 31, quan guanyes l'Atlético Madrid, tothom ja va assumir que la Lliga està guanyada, i això passa de tant en tant a les lligues. De fet, per sort pel Barça li passa tot sovint, que les guanya amb jornades d'antelació, i aleshores s'ha de fer això. O forces el sentiment d'eufòria, o és inevitable que caigui el títol de Lliga.
Que no cal que surtis de festa, ja ho entenc, però és veritat que a vegades...
Jo ara ja els partits me'ls miro més aviat en clau Liverpool. Avui mirava el partit i mirava, escolta'm, a veure, Dembélé està per jugar contra el Liverpool o no?
Se m'he de titular, això vol dir que Sergio Roberto o no?
Exacte, i vaig fent els meus càlculs de, a veure, si Dembélé ho està jugant tot és perquè estem intentant que perquè estic d'acord amb tu que no està com abans de la lesió. I el fet que Coutinho està lleugerament millor en els últims partits ha igualat la competició. No des del meu punt de vista, eh?
Ordenarem aquests debats. El tema Lliga jo crec que està tancat, s'entén, però jo el que vull dir és que hem de fer compatibles que la gent demà no vagi a canaletes, o que no hi vagi amb massa, amb el valor que se li ha de donar a dominar el futbol, el dia a dia del futbol durant tants anys, perquè és aquesta sensació que transmet l'equip que té ganes de jugar a futbol, i això és el millor que li pot passar a un equip guanyador, que continua venint al camp de Mendizorrosa i que ara que no sigui San Siro, doncs ve aquí i compleix amb el rigor i la passió, que ja sé que són obligades, però que són persones.
És que jo crec que no és una qüestió de competicions, de si és Lliga o Champions. Si tu la Lliga la guanyes a la jornada 38, arribant en un sprint final de partits amb l'Atlético o amb el Real Madrid, la celebraràs de manera eufòrica, igual que celebres una Champions. Després la perspectiva et dona
és
el valor real dels títols.
És la naturalesa de la Lliga, això.
Però exacte, com que això són 38 jornades i la vas guanyant a poc, doncs arriba un moment... com és el d'aquest any, que ja fa jornades que és bé, que sigui quan sigui, perquè ara ja estem centrats en el següent repte, que és la Champions.
És veritat, sí, jo volia emmarcar-ho perquè també les Champions del Madrid, les últimes temporades, ja ho hem parlat moltes vegades, no cal repetir-ho, han tret valor als doblets i a les lligues del Barça. I aquí és on jo volia mirar, fer una mirada una miqueta més àmplia, amb més perspectiva de la dècada i de la sensació que el Barça, malgrat saber que les Champions del Madrid han distorsionat, torna a venir amb Mendy Sorrosa i torna a complir amb aquesta sensació de rigor i d'il·lusió i de passió. Bé, digues, Borda.
Deixa't dir una cosa, és que sí, aquesta dècada també te'l pots mirar i entenc i estic absolutament d'acord amb el que diu pel fet de no valorar la Lliga o valorar-la, però aquestes tres Champions del Madrid tenen el seu efecte i tinc la sensació, vaja, estic bastant segur que els jugadors han fet la reflexió que han fet aquest any amb tot el que hem anat parlant en totes les tetes perquè s'ha d'acabar això.
Sí, és veritat, però no han descuidat la Lliga.
Ah, o sigui, no,
podrien
sí,
haver tingut aquesta obsessió i jo era un any en què aquesta sensació de deutes pendents a la Champions em preocupava de cara a la Lliga. És a dir, no veia el Barça com el gran favorit perquè pensava justament que això podia desviar l'atenció. I això és el que jo vull destacar. O sigui, que en un any en què dius, jo focalitzo i centro les energies en una competició preliminatòria, és que això és perillosíssim i molt difícil, però com ho ha fet el Madrid tres vegades, crec que ho podré fer contravenint la meva naturalesa. Però és que mentrestant continues guanyant la Lliga i t'atlantes a la final de Copa. I això és el que jo crec que és molt difícil i que parla d'un equip que és molt especial. Però vaja, aquest debat jo crec que més o menys ja ens entenem tots i que som en aquell punt de, per una part, la raó i per una part, diríem, l'emoció, com deia la Sònia. I ara començarem a parlar una mica més dels debats que se'ns obren de cara a Liverpool, que aquests es van renovant cada setmana. Abans de res, Abelardo ha sortit de la sala de premsa?
Doncs sí, està en aquests moments fent la roda de premsa.
Doncs el sentim una mica.
Que està monopolitzada per la seva possible marxa del club.
De haber hecho la mejor primera vuelta de la historia, ya que lo hemos hecho, y yo como entrenador lo diré 50 veces para que, bueno, y después poder disfrutar, después de muchos años, poder a falta de 4 jornadas, en la jornada 35 que iremos a San Mamés, de poder tener esa posibilidad de jugar la Europa League. Es increíble. Para mí, por lo menos mi pensamiento es ese.
Última pregunta. Nada. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Doncs just acaba aquesta roda de premsa, com us comentava, ha estat monopolitzada per la seva possible marxa d'aquí, de Vitoria, per les declaracions...
Ho ha confirmat ell?
No ha confirmat, ni ha desmentit. El que ha desmentit és que ell mai hagi dit que marxarà. Ell diu que ell això no ho ha dit.
No ha dit. Per tant, el que ha fet és que no s'ha posat d'acord amb el club per la renovació.
És que ell no vol parlar d'aquest tema.
Que li ha ofert una oferta sensiblement millor.
Ha dit que té
millor.
Una excel·lent relació amb Querejeta i amb tot l'equip directiu i que ell en cap moment ha parlat. Ara és que surten aquí a la zona de premsa, fan la zona mixta de l'Alavés i surt un jugador.
Bé, el que ens explica la Sònia és evident que Abelardo no vol dir res, però hauríem de contextualitzar, i és possible que les declaracions de Querejeta ahir, has dit Bernat Onda Cero, vagin en la línia també de pressionar a Abelardo. És a dir, el Borda, que ho pot mirar des de fora...
El Borda està molt ben connectat amb Vitoria.
Ah, doncs aleshores no cal que li expliqui jo, m'ho pot explicar ella.
No, això que dieu, una bona oferta, i la sensació és que té interès en anar o té una bona oferta d'un altre club.
O sigui...
Basteix de Bertinol,
que ha apuntat a l'any.
Però anem bé per la línia de dir Abelardo s'ha fet el ronso amb la renovació,
sí.
I el que ha fet és dir que aixecar les pretensions econòmiques.
Sí, no, home, hi ha estat... Sí, exacte.
Però Abelardo, si no m'equivoco, va dir que el primer que li donaria l'opció de continuar seria l'Alavés.
Sí.
El que passa que, com però que clar, si efectivament no li... ha tingut ofertes més interessants, li deu
però
dir...
Però no passa res, si tens una oferta més interessant, el millor és acabar com un senyor i dir, escolti, miri, jo vull anar a un altre lloc.
Que és el que m'ofereixen en un altre lloc. Clar. Em quedo a canvi d'això. I a això no hi pot arribar l'Alavés. No?
Seguint la línia que aquesta que va dir ahir a Onda Cero, el president Querejeta també ha parlat d'aquest tema a Vint la Liga. Escoltem-lo, són 10 segons.
Quería tomar otro camino, bueno, pues lo respetamos y bueno, nosotros tenemos que seguir pensando en el Deportivo Alavés y seguir pensando en un proyecto ilusionante para el año que viene y buscar lo mejor para el club.
Querejeta pressiona, quería tomar otro camino, o sigui, ja el va empaquetant, com dient, nosaltres ja aquesta línia ja l'hem esgotat.
No, a la vez van per feina.
Clar, i ens anem a una altra banda, no? Si Abelardo continua sense dir què vol fer, no ens podem esperar, no? O sigui, fa la sensació que això està de Tibaneit. I ja veus, Sònia, que a l'Alavés li passa el mateix que al Barça, eh? La millor primera volta de la història i
ho valoraran d'aquí 5 anys.
Ja, Belardo diu que, clar, o sigui, potser l'Alavés prefereix salvar a l'última jornada com farà el Girona, no?
Però l'equip que se salvi a l'última jornada viurà un moment d'eufòria que Vitoria aquesta temporada no tindrà, i no passa res perquè estan molt més tranquils, però, i la perspectiva ja els hi agrada.
Sí, però després quan el Girona se salvi a l'última jornada els hi preguntes si preferien el que va passar l'any passat o el que han passat aquest any, no?
No, exacte, és el que et dic, que per tranquil·litat l'afició de l'Alavés estarà molt més contenta en general de com ha anat la temporada, però aquestes 5 jornades de patiment també acaben provocant un moment d'eufòria si et salves, que és el problema, que ningú t'ho garanteix.
Clar, que ningú t'ho garanteix. Bé, doncs deixem a Belardo, deixem a la Lliga del Barça i comencem ara d'aquí un moment amb els temes particulars.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Escoltem a Carles Alanyà a la zona mixta.
Sí, avui un dia molt important per mi. Ho he dit abans, després del partit d'Òscar vaig quedar amb les males sensacions de l'equip, de com vaig jugar, i avui tenia moltes ganes de demostrar perquè el meu joc, perquè soc jugador del primer equip, crec que hem fet un gran partit tot l'equip, era un partit trampa perquè era un equip que també que apretava, el seu camp es complica les coses, i crec que l'equip ha fet un partit molt serio i molt content per tot, per intentar guanyar el dissabte la Lliga i els objectius.
I avui les sensacions deuen ser absolutament contràries a les d'Òscar, no? Un partit molt complet, també a nivell personal.
Sí, és el que et dic. Al final també, quan les coses acompanyen, un gol, al final tot ajuda, la victòria, sí que la veritat d'Òscar no va ser el millor partit de tots, però bueno, avui era important tornar a jugar bé, tornar a guanyar i sobretot tenir aquestes bones sensacions, i ja et dic, ara a un passet de l'objectiu.
I Carles, heu començat el partit realment bé, dominant, tocant la pilota ràpid, fent-li ocasions a l'Alavés. Després el partit ha canviat una mica, la segona part ja heu fet els dos gols. No sé quina avaluació fas d'aquest duel aquí a Mendizorroza.
Sí, com tu dius, crec que hem fet molts bons 20 minuts. Els primers 20 minuts, la veritat és que hem tingut dues o tres ocasions, la de Coutinho o la del Luis, per posar-nos per davant. Crec que després ens ha costat una mica més, perquè ells s'han tancat una mica més, la circulació costava una mica més, crea ocasions també, i bueno, crec que la segona part l'equip ha fet una altra gran segona part amb els gols, i al final vos tres punts molt importants, ja et dic.
Demà suposo que estareu pendents del Metropolitano. Si guanyéssiu demà la Lliga, què faríeu?
Doncs no se sap, de moment encara no hem parlat res, si el veurem junts, si el veurem separats. Al final, bueno, personalment, com és la meva primera, pot ser la meva primera lliga amb el Barça, m'agradaria esperar-me el dissabte i jugar-la, dependre de nosaltres i celebrar-ho després amb la nostra gent, però si és demà també benvinguda serà i tocarà doncs celebrar-la, però a mig gas.
Doncs gràcies, Carles Alanyà, que marxa amb un somriure d'orella a orella.
Jo sóc del RAC, i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
28 d'abril, eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. Espais gratuïts de propaganda electoral.
Caso Palau, Caso Bárcenas...
Hem vist el Jaume en defensa del dret a l'habitatge, amb els moviments veïnals...
Detrás de todos esos casos había un abogado que se llamaba Jaume Asens.
Tant la democràcia com els drets estan amenaçats. Crec que és el moment de protegir aquests drets i fer-los avançar.
Aquest 28 d'abril, vota en Comú Podem.
L'Espanya que vols necessita la teva determinació. És el moment que Espanya segueixi avançant, perquè res és impossible. Per continuar avançant i no fer cap pas enrere, omplim les urnes d'il·lusió. Fem que passi.
El 28 d'abril, fes que passi.
Per l'Espanya que vols, vota socialista.
Tu ets la força de Catalunya.
Tens una força que no t'imagines.
La teva veu
Altres veus.
I junts sonem més fort i arribem més lluny.
Si algú està cansat, que miri al seu voltant.
I veurà que on no arribin uns, hi arribarem uns altres.
I junts serem la teva veu.
La veu de la independència. La força de Catalunya.
Junts per Catalunya.
¿Te preocupa tu seguridad? El Partido Popular aprobará una ley antiocupas, controlará la inmigración ilegal y ampliaremos la prisión permanente revisable. Vota Partido Popular, valor seguro. ¿Sabes que con el PSOE más de 20.000 autónomos se han ido al paro? El Partido Popular ampliará la tarifa plana hasta 2 años. Vota Partido Popular, valor seguro.
Vamos, vamos juntos. Vamos a decir y hacer. Vamos a conseguir que nos gobierne un ciudadano. Vamos a hacer que los paraísos dejen de ser fiscales. Vamos a hablar más de autónomos y menos de autonomías. Vamos a unirnos como nos une un mundial. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos, Albert. Vamos, Inés. Vamos a votar. Vota Ciudadanos.
¿Saps aquest missatge de...?
Hola, ja ha nascut i pesa 3 quilos 800. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici, assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Sergio Busquets ha parlat avui als micròfons de Bein Sports Liga.
Yo creo mucho superiores en todo momento. En la primera parte, exceptuando las dos ocasiones que hemos tenido de esos chutes que ha salvado Pacheco, nos ha costado un poco llegar arriba, pero teníamos el control. Ellos prácticamente no creaban peligro, estaban encerrados en su campo y nos era muy difícil, ¿no?, llegar a la parte de arriba porque defendían con muchísimos hombres. El delantero estaba pegado a mí casi al borde del área con 5 defensas y, bueno, era difícil. Sabíamos que era un trabajo más de desgaste e intentar que se cansaran, ¿no? Que se cansaran para la segunda parte, intentar aprovecharlos, que se abrieran un poquito más y así ha sido. En la segunda pues hemos salido igual de bien, hemos aprovechado una de nuestras llegadas y bueno, la jugada que han hecho creo que ha sido Sergi con Luis y con Carles, que ha finalizado, ha sido magnífica y eso pues nos da muchísima más tranquilidad y nos da pues un partido diferente porque ellos se tenían que abrir un poco más y ahí está claro que nosotros le íbamos a hacer mucho más daño.
Con todas esas dificultades que os puso el Alavés, sobre todo en la primera parte, que os pidió Ernesto en el descanso, en esos 15 minutos.
No, que nuestros hombres, sobre todo Dembélé por fuera, siguieran desbordando, que moviéramos rápido y que seguro que íbamos a encontrar más espacios porque ellos iban a bajar físicamente, que llegáramos un poquito más y bueno, pues así ha sido.
3 puntos importantísimos para acercaros a vuestro objetivo, que puede llegar mañana o puede llegar la próxima jornada delante de vuestra gente. No sé si prefieres una cosa u otra.
Sí, yo personalmente prefiero ganarlo en casa, jugando con nuestra afición y poder celebrarlo allí. Pero bueno, al final la liga se ganará cuando se gane. El mérito es bárbaro de lo que hemos hecho en esta liga. Hemos sido un equipo súper regular y perdiendo prácticamente un partido solo. Y lo que estamos haciendo en los últimos años es una cosa, bueno, histórica. Así que muy contento por ello. Ojalá que llegue cuanto antes, aunque sí puede ser jugando mejor.
Doncs ja sentiu que els jugadors cada cop tenen més clar que volen guanyar la Lliga amb l'afició, eh?
Sí, sí, pinta que la prefereixen dissabte, tot i que el Borda m'ha estranyat aquest pronòstic que ha fet tan valent sobre el València demà al Metropolitano. Sí. La veritat és que és un partit preciós, perquè el València està acabant com una moto de temporada, però l'Atlètic de Madrid tampoc no crec que li vingui gaire de gust perdre la Lliga al Metropolitano.
Mira, Ricard, han fet una enquesta també al Twitter per preguntar a la gent quan prefereix guanyar,
sí,
la Lliga.
Sí, què diuen?
Hi ha més de 1.000 vots, 57% dissabte, 43% dimecres.
Torna-hi?
57% dissabte, 43% dimecres.
Està prou dividit, eh? O sigui, la passiva tampoc no... No, la gent no la rebutja, eh?
Clar, és que passa que si la guanyes demà, encara que estigui per passiva, et permet fer la festa ja organitzada.
Ah, o sigui, ja estem pensant...
Creus que no organitzaran res? Si necessiten els 3 punts el dissabte contra el Llevant? Que no hi haurà...
Organitzaran alguna cosa a posteriori, però, per exemple, ja has de fer un equip probablement més competitiu, no pots... no? És a dir, si tu necessites guanyar els 3 punts, hi ha una sèrie de jugadors que no pots acabar-los de fer descansar.
El Girona no. Aniria molt bé que el Barça necessités els 3
sí.
punts.
Sí, el Barça també ha d'anar al camp del Celta. El Barça ha d'anar al camp del Celta i ha de rebre el Llevant. I el Girona necessita ajuda per tot arreu. Però vaja, anem a temes concrets. Aviam. Dembélé Coutinho. Veig al Borda convençut que tant li és si Coutinho està millor o pitjor, que ell no hi confia i que voldria Dembélé, però aquest seria un desig personal que ja hem sentit últimament. El tema és com veieu que està gestionant Valverde i si les pistes que està donant Valverde apunten a que Dembélé haurà d'esperar.
A mi el canvi d'avui no em sembla que apunti a que
d'esperar. No et sembla vinculant?
A mi que em sembla, m'ha semblat una mica que li dona descans perquè no acumuli tants minuts seguits.
Sí, a mi em sembla que, ho deies, Ricard, durant la transmissió, que Dembélé jugarà els tres partits previs a Liverpool, és a dir, que també jugarà dissabte, i per aquest motiu l'està efectivament dosificant. Al minut 60 de cada partit troba que ja n'hi ha prou. És a dir, tampoc em sembla significatiu el canvi d'avui. Ara, les sensacions que transmet Dembélé sobre el camp sí que m'ho semblen, en el sentit que per mi Valverde és molt de posar un 11 en funció de com ha vist els jugadors en els partits previs. I jo crec que dissabte, per exemple, és probable que Coutinho ja no el jugui, perquè avui ha jugat els 90 minuts, i per tant tampoc cal esprimar si tens... Si el vols tenir com a alternativa per fer-lo titular dimarts...
I que Dembélé necessita minuts.
I en canvi Dembélé necessita minuts, i per tant l'última bala la tindrà Dembélé dissabte.
Si Coutinho no juga dissabte, apunta a titular contra el Liverpool, no? O sigui, la interpretació
no, jo crec que tu tens...
més o menys aquesta?
No, si, per mi, si no juga dissabte... el que fas és guardar-te l'oportunitat de fer-lo jugar titular. Si el fas jugar dissabte després d'haver jugat avui 90 minuts, és cert que d'alguna manera el descartes, perquè el desgast seria excessiu.
El cicle
fa
la sensació que el cicle que es va marcant, no pel canvi d'avui en concret, sinó el cicle que es va marcant, apropa Coutinho al Liverpool. Sí, és la sensació que tinc, perquè teniu raó que avui Dembélé necessita descans, tampoc se'l pot ara saturar de minuts de cop i volta. Però justament per això Coutinho avui ha completat 90 minuts, i justament per això no jugarà probablement contra el Llevant tants minuts, i probablement en el cicle li tocaria. Si no és que Dembélé fa un salt de qualitat gran,
aquí.
Que jo crec que l'últim quart d'hora d'avui, o de la primera part i el primer quart de la segona, hi ha hagut brots verds.
Sí, però encara no és aquell d'abans de la lesió. Sí, per això et dic que per mi, per Dembélé, sí que és un repte. Ha jugat dos partits i aquest tercer és el clau. Sí, el partit de dissabte el veiem molt bé, però és veritat també que és difícil que canvi d'un partit a l'altre i de cop passi a ser el d'abans de la lesió. Però si el veiem molt bé, jo hi donaré opcions de cara que pugui ser titular contra el Liverpool, perquè a més no crec que jugui tampoc més de 60 minuts dissabte.
Borda.
Jo, els números de Coutinho, no? Ha jugat gairebé 40 i pico partits, 40 escaig.
48.
Gairebé 50. Jo crec que el Coutinho és clarament la primera opció, combinada, a més, amb les lesions de Dembélé. I no tinc cap esperança que no sigui que...
49.
De veure a Dembélé.
Coutinho ha estat titular arran de la lesió de Dembélé, si no era clarament el suplent de Dembélé.
Però
i a la fase anterior...
No?
Fins que, el que passa que Dembélé s'ha anat lesionant just en moments claus que li han permès entrar a Coutinho.
Estem mirant molt el partit d'anada al Camp Nou contra Liverpool, que és el primer objectiu, i hem de cremar partit a partit, estic d'acord. Sí. Però l'eliminatòria és partit d'anada i de tornada.
Bé, és que jo crec que el partit d'anada Dembélé tindrà influència a la segona part. Quan parlo de titularitat, parlo perquè sempre pensem en la titularitat, però una mica en la línia del que diu Valverde, jo crec que tindrà un paper important a la segona part, i que potser per Dembélé és millor jugar mitja hora amb un escenari més tendre i amb un Liverpool erosionat que no d'entrada, perquè les circumstàncies de cada jugador també acompanyen a trobar-se escenaris diferents. Avui, doncs, d'entrada, contra un Alavés posat i sense espai, li ha costat. Quan el partit s'ha anat estovant, ha anat apareixent. I és possible que fins i tot ell ho agraeixi, tot i que tots volen ser titulars, però de cara a la seva actuació. Bernat, tu també ho veus així o no?
No, jo portaré un punt de vista diferent de tots vosaltres.
Va.
Ho resumirem una frase que diríem el que crida l'atenció i després la desenvolupo seriosament. La frase que crida l'atenció és: tant de bo hi hagués Griezmann al Barça. Perquè, sabeu per què us dic? Perquè estem buscant arguments de sota les pedres per veure si és millor que jugui Dembélé o Coutinho, perquè la realitat és que cap dels dos ara mateix ofereix un nivell prou alt com per estar a les alçades del que ha de ser un membre d'una tripleta davantera del Barça.
Aquesta frase demagògica de Bernat Soler, trobo que no té en compte que Dembélé fa tres partits que ha sortit d'una lesió.
Jo us dic que en aquests moments...
No, clar, però és que...
En condicions normals...
Si hi ha debat al voltant de Coutinho, té raó el Bernat, que és que alguna cosa falla.
A veure, Coutinho ha convençut o no ha convençut? A mi no m'ha convençut. Dembélé no arriba a temps perquè va tenir una lesió de cor.
Dembélé sí que ha convençut.
No, no convençut.
Sí, sí.
Ha convençut en el passat, sí.
No,
però,
ha convençut,
però,
sí.
Però estem parlant
escolta'm,
de...
Escolta'm, que Griezmann també es podria lesionar el Barça,
Que estem parlant de jugar la setmana que ve. No, no, és que no vull que interpretis aquest comentari que faig com una crítica a Dembélé. Per mi, Dembélé, jo que vaig ser un coutinyista, vaig canviar i vaig passar a pensar que Dembélé era millor, que era millor que jugués Dembélé que no pas Coutinho. Dembélé s'ha lesionat, d'acord, i estic parlant del moment actual. Ara mateix, cap dels dos, a mi, em dona res que em faci, vaja, vibrar. És a dir, allò del beneït problema d'ostres, tens dos possibilitats, i quina de les dues és millor? No, és que quina de les dues és la menys dolenta, gairebé et diria.
Bé, però és veritat, però hi ha un context que marca això. El que vull dir
sí,
és que...
però és que parlem de la situació d'ara, i ara ja, estan així les coses.
No, però com que tu has com que has infiltrat el tema Griezmann...
Era una caricatura,
no, però sí, per dir-vos... No, però tant Griezmann com un altre. És igual.
Exacte, sí, ho diríem en un altre.
Gareth Bale, és igual. Posa-li un altre nom. És que podríem estar parlant del mateix problema. Això és el que jo vull dir, que em sembla que no resoldria res que hi hagués Griezmann o hi hagués un altre jugador d'aquest perfil. O sigui, això és el que vull dir, perquè tinc la sensació que Dembélé ha fet una temporada que, si no s'hagués lesionat, arribaria en condicions de ser un tercer davanter.
Totalment, però no hi arriba.
Bé, perquè ha tingut una lesió. Això és el que vull dir, que el fitxatge d'un altre no ho arreglaria.
Però com que el partit el jugaran dimarts que ve, no dimecres.
I el Barça no té cap altre davanter que no siguin Dembélé i Coutinho.
S'ha d'anar amb un d'aquests dos, i ara mateix no tirem coets per cap dels dos.
És veritat, és veritat.
Perquè cap dels dos arriben, un perquè ve d'una lesió i l'altre perquè és un bluff.
En allò que discrepem és en la solució, no? Que és que tu has parlat d'un nom o d'un altre davanter. No,
però no m'he explicat bé. Era una caricatura.
Però de cara a l'any que ve necessites un tercer davanter. Aquesta és la pregunta.
No, si Dembélé està com està al nivell, no. Sí. En el moment actual, tant de bo hi hagués algú que fos indubtable, que fos indiscutible. I no el tenim, perquè un... És que a mi avui Coutinho, sincerament,
No sé, has dimitit totalment ja.
Que es tapi les orelles, perquè és que, home, per sortir a jugar així...
Amen.
Però jo en els últims partits sí que li he observat certa millora.
Avui fins i tot Messi s'ha enfadat amb ell. Hi ha hagut un moment que
ell... Però no ha estat malament,
el xut. El xut
amb l'esquerra. Jo crec que més que enfadat ha dit... Ostres.
O ha fet com el Bernat, ha deixat ja la militància coutinyista.
Ja la frustració.
Però veig com en confiança, no? Té un punt més de confiança que fa unes setmanes.
Sí, home, que es nota molt.
Jo l'he vist avui tant...
Després de dos hat-tricks...
L'he vist tan tou, tan poc... És a dir, sí que bàsicament ha estat, no sé, 20 minuts, no? Aquell quart d'hora que ha combinat amb Sergi Roberto, però després gairebé pressionava amb la mirada.
Jo crec que el millor que té... és la confiança de Messi Suárez. És el seu gran patrimoni. O sigui, la sensació és que Messi Suárez continuen sentint-se relativament còmodes amb Coutinho, més que amb Dembélé.
També la tenia Pinto.
Sí, sí, és veritat. Però aquest és el seu gran patrimoni. És a dir, que de la mateixa manera que Dembélé, doncs, tot i que jo crec que Messi Suárez han acabat, diríem que entenent la situació d'un jugador jove i que diríem que l'ajuden... En el cas de Coutinho fa la sensació com que hi ha més química i que aleshores s'hi troben bé. I a Coutinho això no l'intimida. És a dir, Coutinho juga igual amb Messi Suárez que sense Messi Suárez, perquè ens entenguem. És veritat que no té pics extraordinaris, però que quan ha de combinar amb ells, si té una nit inspirada, doncs pot aparèixer en alguna jugada. A mi em sembla que continua semblant el que m'ha semblat sempre, un jugador episòdic. Sempre m'ho ha semblat i m'ho sembla la samarreta del Barça i, per tant, diríem que no em sorprèn. Sí que us volia fer una altra reflexió i que us volia plantejar, que és la mà de Valverde. N'hem parlat molt poc, de la mà de Valverde, a l'hora de gestionar rotacions, de repartir minuts, d'arribar en aquesta recta final i continuar. Avui he dit una frase que m'ha agradat, aquesta de que no li agrada posar els jugadors a la urna i cada cop i volta apareguin, sinó que la seva línia és que els jugadors estiguin actius. I d'aquí la mitja hora de Messi amb 0-2 i els 20 minuts d'Alba amb 0-2. Quina opinió teniu?
Que ha evolucionat respecte a l'any passat, crec que ha evolucionat una mica, i que això seria un dels deures, aquesta evolució encara més per la temporada que ve per Valverde, perquè, per exemple, Carles Alanya, que avui ha fet molt bon partit, per mi l'actuació d'Alanya és la més completa, que és jugador del primer equip.
Per mi també.
Doncs que Alanya no desaparegui 6 partits, o sigui, que durant la temporada també doni confiança. A vegades, tot i que en aquest punt de la temporada Valverde està sent generós amb les rotacions, gener, febrer, en algun moment em va semblar que era conservador.
Sí, ell, a mi em fa la sensació que no pot anar contra natura, i ell ja va arribar de l'Atlètic de Bilbao, que ja el seu preparador físic li deia que havia de fer més rotacions. És a dir, que amb ell les rotacions les fa una mica contracor. Però és cert que ha perdut la por que tenia l'any passat a perdre la Lliga, probablement per la gran distància que té. És a dir, ara...
I perquè ja en té una.
Es fa molt difícil, exacte, perquè ja en té una, i es fa molt difícil ser poruc i pensar que pots perdre aquesta lliga.
Jo crec que el canvi entre l'any passat i aquest és el fet de tenir un títol, perquè l'any passat recordava constantment, cada vegada que s'expressava en públic, que ell venia d'un equip, que no havia guanyat i que s'havia enfrontat al Barça, i aquest pes, quan se'l va treure...
Que s'ha alliberat, no?
Sí, jo tinc la sensació que aquest any veiem un Valverde més segur de si mateix, més natural. Que també coincideix amb una reflexió que han fet els jugadors, els cracs de l'equip, de dir que aquest any també ens dosifiquem més nosaltres.
Exacte, això també coincideix, i trobo que les rotacions les està fent bastant calculades, perquè els jugadors no es passin 3 setmanes sense jugar abans del partit important, però a la vegada, i en això, per exemple, avui els minuts que tenen Messi i Alba és pràcticament la substitució d'un entrenament, no? I que a la vegada l'equip sigui competitiu. I llavors hi ha dues opcions: posar avui l'equip titular, que era el que segurament pensàvem tots fa uns dies que faria Valverde, avui l'equip titular sencer, i el dissabte l'equip que va posar contra l'Osca, i ho farà híbrid, de manera que tothom jugui els seus minuts sense que ningú tingui un gran desgast.
És veritat que no sorprèn, no? Perquè no trenca, no és un entrenador que de cop i volta digui, va, doncs en saltaré 3 esglaons i avui en un partit important Alanyà serà titular, no? Però també és veritat que quan se'l coneix falla poc, és fiable, o sigui, pren decisions sempre coherents, i totes tenen sentit comú, t'agraden més o no, però no et sorprèn. Tot i això, avui ha descansat Messi, jo crec que dissabte descansarà Suárez, aquesta sí. Setmana ha rotat molt bé, jo crec que aquesta setmana l'està gestionant fantàsticament bé, està donant minuts a tothom, està donant descansos a tothom per arribar a l'eliminatòria contra el Liverpool de la millor manera, i que una mica en la línia del que diu el Borda, sí que també crec que, i del Xavi, que ha evolucionat. O sigui, que ens està en el segon any està sent un entrenador que ha millorat, que ha avançat, que ha après d'on es va equivocar per corregir. I a vegades els entrenadors, això els hi costa, no? A vegades confonen personalitat, allò amb conviccions, amb evolució, no?
Però, Ricard, tu creus que si la Lliga l'any vinent va ajustada... farà rotacions?
No tantes.
Doncs depèn, no? És que no m'atreveixo a dir-ho.
Jo crec que sí li vam notar una evolució a la Copa del Rei, per exemple, però no sé si aquests partits ens poden servir d'exemple.
Perquè té marge, no?
Perquè, clar, és que té un... És que qualsevol, no? Amb aquest marge qualsevol faria rotacions.
El que passa és que, mira, l'any
passat... Jo, els anys que queden de Messi... En els anys que queden de Messi i venint de guanyar de les lligues que porta acumulades al Barça, fixaria la Champions cada any com a objectiu, igual que aquest any. I potser és un sacrilegi això que acabo de dir.
No, vols dir que mentre Messi sigui, vol sumar moltes Champions.
Correcte.
Com a prioritat, no?
Sí, perquè crec que aquest equip, d'aquest equip que és gloriós, d'aquesta dècada i una mica més, té aquest dèficit. I em fa la sensació que els jugadors també comparteixen això.
Si això es pot fer, que aquest és el tema, si existeix una fórmula per poder focalitzar energia en una competició d'eliminatòries on 20 minuts et poden descavalcar, s'entén. Jo crec que perquè el Barça faci això ha de tenir comportaments molt regulars i molt fiables a la Lliga. S'ha de sentir còmode. Crec que aquesta naturalesa no ha canviat. És a dir, encara que el Barça hagi apostat per la Champions i li estigui anant bé, va de la mà d'un comportament regular. I encara no hem vist mai un Barça descavalcat de la Lliga, perquè no l'hem vist gaire bé, no l'hem vist des de no sé quants anys, i aleshores competir de veritat per la Champions. I tant de bo no ho veiem. Jo crec que aquest equip s'ha acostumat a comportar-se dia a dia de manera molt competitiva.
L'any que hi va estar més a prop és la temporada 7-8, i tot sí. I així en aquelles semifinals, la sensació general era que el Barça no passava aquella eliminatòria.
El Schalke a quarts de final i a vuitens de final d'aquella temporada amb Rijkaard, alguna altra pepa, o sigui, no era un rival de primer nivell.
I va arribar el United i la sensació era d'inferioritat, sí.
Bé, una cosa, algú continua qüestionant el VAR o què? O ja li sembla millor això?
Algú l'ha qüestionat?
Jo tinc un dubte respecte al VAR avui. si aquella jugada no acaba en gol i per tant l'han de revisar, haguessin assenyalat aquella mà?
Albert Mora, estàs convidat a aquests minuts.
A veure, la hipòtesi aquesta quina és, Sònia?
El VAR revisa la jugada i diu a l'àrbitre, vine a mirar-la, perquè tothom s'atura després del gol de Piqué. D'un tití, perdó, que precisament ha estat gol d'un tití.
D'una errada d'un tití.
D'una errada d'un tití, que l'ha salvat el VAR en aquesta ocasió. Jo crec que un tití avui sí que està content amb el VAR. I la meva pregunta és, si allò acaba a córner i no a gol, haguessin xiulat el penal?
Sí. O sigui, la jugada la revisen igual.
Sí, la revisen igual.
I li diuen que aturi igual la jugada.
I s'haurien fixat igual en aquella mà, eh?
Sí,
d'acord. Era un dubte que m'havia quedat de la transmissió. Aquesta.
Bé, no, mai...
Avui això li ha costat, podem dir que el VAR ha estat just.
A la Sònia li ha costat entendre això del VAR perquè mai serà perfecte. Continuen prenent decisions persones que podia ser que avui el del... Avui qui hi havia el Bor?
Mateu, no?
Mateu, que Mateu no hagués vist la mà, una possibilitat. Dues, que Cordero Vega hagués vist la imatge i hagués considerat que no eren mans susceptibles de ser penal i per tant segueix. Però el VAR hauria funcionat perfecte. Una altra cosa és que les persones que portin el VAR s'equivoquin i això no ho aconseguirem. Però jo tinc la sensació que hem avançat, que fins i tot els jugadors es queden sense gaire arguments de protesta. Pina, per cert, Pina ha dit que hi ha una mà d'Umtiti abans de la de Pina, però nosaltres l'hem explicat que el primer és la de Pina, després la d'Umtiti, oi?
Jo, escoltant a Pina, m'ha fet la sensació que tenia molt clar que...
Però la seqüència de les mans...
Umtiti està perdent de Pina. Jo no tinc clar que Umtiti toqui la mà al braç. És una jugada confusa.
Però si la toca, la seqüència
està per davant.
És Pina primer i Umtiti després.
No, primer seria
Umtiti. Umtiti.
Està per davant. Jo el que no tinc clar és que hagi tocat la pilota en el braç d'Umtiti.
Jo m'atreviria a dir que hi hauria la possibilitat de simultània... És a dir, que en el mateix moment, pràcticament, no?
No.
Però és que Pina el té molt obert, el braç.
Té molt obert perquè està empenyent Umtiti, o sigui, Umtiti està desestabilitzat per l'empenta de Pina. La pilota li cau per la dreta, té el braç enganxat al pit, com diu el Carles. No tinc clar que li toqui el braç, com diu el Xavi. El que sí que és clar és que, com que Pina està traient el braç per empènyer Umtiti, li toca primer amb ell, després li baixa a l'entrecuix o a la cadera o no sé on ha dit, que ell també canvia la seqüència d'això i diu que primer li toca la cadera i després el braç, com volem dir que hi ha rebot, i no és el cas, i la pilota queda neta per Piqué, que remati.
Bé, jo crec que ha estat un moment de futbol modern i que l'hem sabut interpretar, tot i que hi ha moments en què passen tantes coses que costa molt, a més no tenim les mateixes imatges que el VAR i anem una miqueta a remolc, des del punt de vista comunicatiu encara la vida ens arrossega i ens costa encara controlar-ho i gestionar-ho, però...
La part positiva és que ho hem trobat la imatge bona per ensenyar-li a l'àrbitre.
Exacte.
La diferència del que va passar a l'Etihad.
El dia de l'Etihad. Ja saps que això depèn del senyor del VAR.
Exacte.
És el realitzador
avui
televisiu.
Hem estat de sort que ha estat encertat.
Perquè és a Mateu, el tema realització televisiva ho porta bé.
Sí, l'arbitratge és una altra cosa.
Escolta'm, Carles, remata'm el tema Dembélé amb el que has vigilat avui d'espai i peu.
Doncs jo crec que el més significatiu és que rep 40 passades al peu i només dues a l'espai.
Dues a l'espai de 42, eh?
Sí.
A mi em sembla una dada... Perquè és veritat que és un dia que no hi havia gaire espais, però...
Però Dembélé va molt sovint a l'espai? Ho sorprèn?
No, el tema és, hauria d'anar-hi més?
Hauria d'anar-hi més sempre,
perquè amb la velocitat que té, i és un jugador que sí, que el dia que sincronitzi passada recepció en moviment, és un jugador que imbatible.
Més deures per Valverde la temporada que ve. Agafar vídeos de Pedro i de Villa fa uns anys i ensenyar-li a Dembélé com s'ajuda a l'equip.
A Dembélé li costa encara interpretar el futbol, diríem, que és un potencial bestial i que ha d'anar, diríem, que pentinant problemes per anar creixent, millorant i sumant registres. Té tot el talent, és una qüestió que tingui capacitat per assimilar i, sobretot, ganes d'aprendre i gent que l'orienti bé.
A mi em sembla bé que li ensenyin aquests vídeos. El problema és que no hi podem posar Xavi Iniesta, no?, perquè facin la passada.
No, però és que no és que rebi una passada, és generar un espai. No totes les desmarcades han de ser alimentades per una passada.
Avui jo m'hi he fixat, perquè estàvem comptabilitzant això, i hi ha hagut alguns moments en què ha tingut mala sort que el seu interior fos Arturo Vidal i no Alanyà, perquè ha buscat algun moment traçar la desmarcada, però és que no el veien. I a més és un jugador que encara no té el timing, i aleshores comença a córrer, s'atura, saps, està com jugant amb la línia, no és, no té aquestes sensacions de ara és el moment perquè aquest jugador ha fet el control i ja pot fer la passada, sinó que potser inicia el moviment quan el jugador a l'interior està fent el control, si a més l'interior no és dels que pensa gaire ràpid, aleshores ha de rectificar el moviment, o sigui, li falta encara aquesta lectura i aquesta interpretació. Bé, hem parlat de tot, hem parlat de futbol, però avui teníem un tema pendent que és molt interessant, que és el tema dels microrelats.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
El Barça marxa molt sovint amb la porteria 0 de Mendizorroza.
Els blaugrana encadenen 7 visites a Vitoria sense rebre cap gol des de l'any 2001. El Barça mai ha rebut un gol contra l'Alavés jugant com a visitant.
El Madrid ja no pot ser campió de Lliga matemàticament.
El Barça ja ha sumat 80 punts amb els 3 d'avui. El Madrid només arribaria als 79. El Club Blanc només ha aconseguit 2 de les últimes 11 lligues. Per trobar una ratxa tan negativa, ens hem de remuntar fins l'any 1953.
El Planeta Futbol, a Anglaterra, han vist el gol més ràpid de la història de la Premier.
L'ha aconseguit el davanter del Southampton, Shane Long, als 7,7 segons en el Watford 1, Southampton 1.
En l'altre partit de la Premier,
Tottenham 1, Brighton 0.
A Holanda, l'Ajax seguirà en líder.
Ha guanyat 4-2 al Vitesse. Ha marcat De Ligt a la sortida d'un córner i a la Copa d'Alemanya, el Leipzig jugarà la final contra el guanyador del Werder Bremen, Bayern de Munic.
I en bàsquet ja hi ha un equip classificat per la Final Four de l'Euroliga.
És el Madrid que ha guanyat a la pista de l'Olympiacos 82-89 i passa amb un 3-0 a la sèrie. El Fenerbahçe ha recuperat el factor camp contra els Alguiris i demà és el torn del Barça. Les 9 juga al Palau contra l'Efes amb empat a una a la sèrie.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Amics de la TDT, benvinguts a l'entrega de premis del concurs de microrelats. Després de rebre 218 propostes, el jurat de la TDT atorga el tercer premi a Pau Masó per la història d'una relació quotidiana al Camp Nou. Aquest és el seu relat.
Hi ha hagut molt nivell, eh? Comencem amb el primer, el de
Pau Masó. Estaves nerviós, Bernat Coll? Coll?
Sí, sí, no, parlem d'aquesta presentació que acabes de fer, sisplau, analitzem-ho.
És normal, el jurat heu tingut molta pressió, suposo.
Home, és que portem hores reunits.
Endegui nariz, et sents una mica... Estàs dient els Òscars.
I amb aquesta música de fons tan espectacular.
No,
vinga, va, tira.
Vinga, el primer, Pau Masó. Que el vam llegir l'altre dia, el dissabte. No ens coneixíem, sèiem de costat. Seients 4 i 6, boca 345. Aquest any guanyarem la Lliga, deia sempre. Però la seva butaca no es va tornar a omplir. El seu cor malalt va dir prou. No el vaig veure més, però a final de temporada el vaig sentir. Jo ja t'ho deia.
Molt bé, Pau, felicitats. Aquest et va agradar, Jaume Ramon, des del primer dia, eh?
Sí, sí, sí.
Això ha sigut la teva obsessió.
Va quedar guardadera. No,
és un record als absents. Això sempre és important, sí. perquè el barcelonisme està ple d'emocions.
Ha estat una temàtica molt escollida.
Sí, repassant els premis, hem estat una mica melodramàtics, em sembla.
Vinga, va.
Va, el segon premi és per la Teresa Rosell, per la seva emotivitat.
El record d'apretar la mà del cosí Ramon cantant tot el camp és el meu mar de fons a les victòries. Qui m'ensenyà a estimar el Barça, marxar massa jove. No va veure guanyar la Champions. La música, com el futbol, són llenguatges universals. El de l'amor és etern.
Molt bé. Bravo, però a veure si ho aixequem una mica, això, eh?
És que el Bernat és de llagrimeta, una mica.
Anirem a dormir tristots, tu.
Sí, Bernat, de veritat.
Va, que acabem amb el primer premi d'aquest concurs de microrelats de la TDT, que és per la...
No et posis nerviós.
És un microrelat, ja ho veus, eh? Aquest microrelat és per la Montse Serra, per la seva tendresa i vincle amb el nostre passat a través d'una conversa entre un net i una àvia malalta.
Anem a fer una mica de teatre.
Vinga.
Àvia, ha vingut en Josep Maria, te'n recordes?
Qui dius?
En Josep Maria, te'n recordes? És que fa temps que està així, eh?
Noi, fas bona cara. Com dius que et deies?
Tant se val. T'estimo.
Urruti!
Bravo!
Aquest és el millor, eh?
No, la interpretació ha sigut escolta, espectacular.
Sí, perquè el microrelat sempre necessita un punt d'interpretació, si no, a vegades no arriben. Eh?
Molt bé, eh?
Molt bé. Qui
molt
feia qui feia d'àvia?
El Jaume.
El Jaume.
Ho ha fet molt bé, amb aquest to. Escolta, que tenim un últim premi. Eh?
El bonus, va.
El premi de l'audiència. Va, per votació popular dels oients de la TDT és per l'Olga Serra.
Que s'ho ha currat molt. 13 retuits i 45 likes. És
home,
el que ha obtingut...
Gran marcador.
Sí. I amb aquest tuit. Un any llarg i esperat. Un any estalviant per la samarreta del porter i pel somni de veure un clàssic al Camp Nou. El nostre temple. Em llevo, miro el calendari. 20 d'octubre, celebro 5 gols amb el número 1 a l'esquena. Soc feliç. Visc el meu somni.
Molt bé.
És molt fan de Ter Stegen, hem de dir, l'Olga Serra.
Home, doncs,
ha fet una foto, més a més.
A més, ha fet una fotografia.
La relació amb Ter Stegen.
Molt bé, molt bé.
I s'endurà aquest relat solidari signat pel Port Alemany.
Doncs moltes gràcies a tothom per la participació. Enhorabona als guanyadors i enhorabona als instigadors d'aquest...
L'any que ve continuarà,
home,
eh?
Sí,
això,
jo crec que ha estat un èxit.
No té aturador.
Un èxit amb personalitat, segell propi.
Sí, sobretot el segell del jurat, que clarament ha estat entre malalties, morts i faltava un assassinat.
Escolta,
perquè...
en tenim algun de més divertit i més d'actualitat.
Farem temàtica alegre.
El que podries fer és agafar aquesta interpretació i passar-li al Quimet per una promo.
Si us plau.
És o sigui, molt TDT.
Et prometo que ja ho havia pensat.
Bé, doncs, acabat de Sant Jordi i els microrelats, ens queda l'efecte Costa.
L'efecte Costa.
Jordi, no has fet microrelat, eh?
No, però tampoc hauria estat al nivell, eh? El nivell... Potser hauria... Ja saps del meu to alegre habitual i potser hauria tirat de més alegria, però el nivell no hi hauria arribat.
Ens hem oblidat de felicitar-te abans, eh? Ara... Fa molts anys, ara hem arribat tard, però...
Sí, però s'agraeix igual. Clar. He escoltat quan felicitaves el vicepresident i ja m'he donat per felicitar.
T'has sentit felicitar. Molt bé. Doncs escolta'm, a la segona part el Barça ho ha resolt i mira que estava encallat el partit.
Doncs sí, estic content de dir que no he encertat el pronòstic. Et deia el descans, o entra Messi o això no ho guanyem, i no ha calgut. Bé, ha entrat perquè tocava l'Excel o el que sigui, però no ha calgut perquè l'equip ho ha sabut resoldre, ha encertat el que no havia encertat a la primera part i, vaja, jo crec que ha guanyat còmodament el... Bé, còmodament, no ha estat fàcil, però que ha guanyat el partit amb aquella paraula que tampoc t'agrada a tu, merescudíssimament, i també celebro, ja ho heu comentat molt, però no vull deixar d'afegir-m'hi al partit de l'Anyà, perquè a mi particularment, tot i que detecto moltes ganes de que ho faci bé, en els partits anteriors, especialment a Osca, m'havia deixat molt fred i jo me'n vaig bastant més enllà del gol. A mi el gol em sembla que és una cosa puntual, que ho ha fet molt bé i ha estat molt bonic, però jo m'he estat fixant la quantitat de pilotes que ha jugat a un o dos tocs que no ho feia en partits anteriors. Era desesperant. Fins al punt que ara quan estàveu tenint aquest debat, sí, és que Dembélé no va a l'espai, estava esperant que algú digués, cony, és que jugava a la banda d'Arturo Vidal. És que clar, és que...
Sí, és que t'he de dir que avui, que a més aquí a Mendizorroza teniu una visió del camp molt especial perquè som darrere d'una porteria. Per exemple, la porteria on ha passat el tema del VAR era la de l'altra banda i no veiem res, sí, però la de la primera part teníem Dembélé de cara i jo m'he fixat i he vist que ell intentava moltes vegades fer aquest punt d'iniciar la desmarcada i alguna conversa m'han tingut amb Arturo Vidal com dient dona-me-la, però és veritat que ell no acaba de percebre
no.
El moment de la desmarcada.
Ell, tots els futbolistes que tenen un contra un, jo crec que s'estimen més al peu que a l'espai. Li passava a Neymar i, per exemple, no li passava a Villa, perquè Villa en dribbling no se n'anava ni de la meva tieta. I, en canvi, a l'espai, doncs era un jugador que era molt punxegut i a més tenia arribada a gol. Jo crec que Dembélé se sap amb capacitat, si no és per cames, en dribbling, de marxar i per tant s'estalvia l'esprint. Però m'estic d'acord, no sé qui ho deia, crec que la Sònia, que si Valverde de cara l'any que ve vol treballar amb ell, ensenyar, no cal ensenyar-li vídeos de Villa, però ensenyar-li vídeos d'ell en jugades en què una desmarcada a l'espai li simplificaria molt més la vida, jo crec que seria beneficiós, perquè Dembélé, malgrat tot el que li trobem a favor i en contra, no deixa de tenir 21 anys. És a dir, és un projecte de futbolista amb unes condicions descomunals, però que jo crec que té un dèficit molt notable de comprensió del joc.
Sí, que necessita orientació, sí, sí, alliçonament, necessita saber cap a on va. M'has dit abans que volies parlar de l'alineació.
No, bàsicament, ara ja està, perquè no té més importància. De fet, fins i tot podria ser que quan arribi el partit de dissabte el Barça ja surti campió a jugar-lo. Però jo discrepo que aquest 50-50 que ha fet Valverde sigui millor. Ja sé que la seqüència de dissabte a dimecres d'aquesta vegada és diferent de la d'Osca United, que era dissabte a dimarts, però jo continuo sense entendre quina necessitat hi ha que dissabte jugui el cap titular. Més, que m'és igual si ha descansat avui o no.
Bé, però has sentit que diu Valverde que no li agrada posar-los a una urna.
Ja, però és... Bé, clar, Valverde d'això en sap molt més que jo i segur que s'ho ha pensat molta més estona que jo, però... L'any passat a Roma no perds perquè no et vagin les cames. Crec que algun dia ho havia comentat el Xavi i estic completament d'acord amb ell. A Roma perds perquè no hi ha un missatge que aquell és el partit de la setmana. Perquè juguen contra l'Leganés o l'Alavés, no sé qui era el partit anterior, etc.
Leganés, sí, sí.
O sigui, el missatge de dissabte i dimecres és que el partit és el de dimecres. I més igual si guanyem la Lliga o el trofeu de la Xochona. És que més igual. O sigui, jo dissabte continuo sense voler cap titular. Ara ja està gestionat així, és evident que no serà així, però jo no ho entenc.
Bé, doncs espera't, perquè potser tenim sorpresa, i sobretot podem tenir sorpresa si demà l'Atlètic de Madrid perd la Lliga, perquè aleshores sí que no tindria gaire sentit tenir molts titulars dissabte al camp. Bé, demà pendents del tot costa.
Home,
eh?
i tant,
ja,
sí,
ja,
sí.
Ja hem sentit que tirareu fins que la Lliga tingui vida.
Això és una
notícia.
Com ha de ser.
Sí, senyor. Escolta, mira, el Marc Domènech m'envia ara el tema d'un o dos tocs. Em diu que Arturo Vidal, a la primera part, només el 54% a un o dos tocs, a la segona un 81%. És a dir, que la primera part ha baixat molt el seu percentatge habitual, que és un jugador que normalment simplifica molt, i que l'Anyà, en canvi, a la primera part 58%, millor que Arturo Vidal, a la segona un 70%. És a dir, que les xifres bastant similars de l'Anyà i Arturo Vidal, superiors a altres migcampistes, eh?
Sí, la veritat és que les estadístiques no... He tingut una altra sensació, de més desnivell, però les estadístiques en aquest cas són indiscutibles.
82 intervencions d'Arturo Vidal són moltes, eh?
Sí, sí, per mi masses. De fet, ja ho dic ara en un moment en què detecto cert Arturo Vidalisme. Sí.
Però jo crec que no és una qüestió d'incondicional, sinó una qüestió de que aquests partits ha tingut presència.
Sí, sí, però començo a detectar en l'ambient que com contagia l'equip, que n'estic segur. Però jo ho sento, ho he dit més vegades i ho continuaré dient. Arturo Vidal de sortida no pot ser. O sigui, la regla 18 del futbol hauria de ser Arturo Vidal no pot ser titular. És un jugador que, sortint des de la banqueta en un moment donat, ha demostrat que et pot ser molt útil. És a dir, jo no estic dient que Arturo Vidal no hagi de ser la plantilla. De fet, la comparació, per exemple, quan va venir entre Paulinho i ell, em sembla un insult. Em sembla que Arturo Vidal és infinitament millor futbolista. Però és que jo crec que de la mateixa manera que et contagia valors positius en quant a intensitat, etcètera, etcètera, per mi hi ha moments en què fa pitjor l'equip, ho sento. I ho dic ara, perquè ara sembla que, que fins i tot mola, t'ha d'agradar el Jabato, però és que a mi no m'agrada.
Ets valent i ho dius quan ho sents més enllà de cap a on bufa el vent i això fa molt... Això és molt efecte a costa.
Per cert, demano disculpes pel trofeu de la Xochona, que veig que l'equip no ha acabat d'agradar.
D'acord. Disculpes acceptades, forma part de l'efecte a costa, també. Jordi, aviam si dissabte quan en parlem és amb la Lliga guanyar. Bé, jo crec que sí.
Home, sí, hauria de ser molt fotuda la cosa.
Però demà estarem pendents del tot costa.
I tant que sí.
Una abraçada.
Una abraçada.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.